Bon dia, Enric.
Hombre, bon dia, Montse.
És que portem més d'una temporada que ets tu el que dius bon dia, Montse.
Bueno, i tu també em dius bon dia, Enric.
Sí, no? Però començo jo la conversa.
Ah, tu volies començar.
Claro.
Bueno, així m'agrada, que hi hagi canvis, tu.
Clar, que sigui dinàmic, això, ah, clar, que sigui clar. En moviment.
La vida no té sentit sense canvis.
Que hi hagi imprevistos.
Exacte. Bueno, ja t'he contestat. Bon dia, Montse. Ara m'has de dir alguna cosa, tu.
Bon dia, Enric. Bon dia, amics de Fila Zero. Perquè sempre s'ha de sortir amb la seva. Sempre.
No, és veritat que a mi m'agrada molt sortir-me amb la meva.
Ho sé.
Això és veritat.
Sí.
Però tu també, eh?
També, eh? També. I doncs, aquí anem tots dos junts i així ens sortim amb la nostra.
Per això ens entenem.
Clar.
Perquè els dos volem el mateix. Hosti, quin començament de
programa. Quina cosa més rara que estàs fent.
Els amics de la Cala Ràdio,
sí,
que són els que escolten Fila Zero,
sí,
si no escoltessin Fila Zero no ens escoltarien ara, per exemple.
Evidentment.
Doncs els agraïm la seva escolta.
I la seva paciència en alguns casos.
Sí, això també. Bueno, escolta, em sembla que el millor serà que comencem a parlar,
sí,
de pel·lícules.
Comencem i així enllestirem ràpid, perquè la primera pel·lícula ja és d'aquelles que a mi no m'agrada.
Com que no?
No. La primera pel·lícula...
Ja tornem a començar, perquè encara no s'ha ordenat les pel·lícules a la Montse.
Bueno, ah, resulta que has de manar tu amb l'ordre de les pel·lícules. No, aquesta la deixarem per l'última.
No.
No, va.
Llavors quina vols començar?
Re.
Clar, jo... és que jo he canviat l'ordre de totes per agrupar-les per temes i això. Ah, que jode.
Home, clar, perquè ordenes el teu libre albedrío.
Clar, perquè tu encara no te les has mirat. Jo les he triat, les he baixat, les he remenat.
I què vols, que et pot donar un pin de que treballes molt pel programa Fila Zero? A veure, amics de la ràdio, pagueu-li bé al Chico, que s'esforça molt. Vinga, comença de nou.
Va, comença. Per el Castillo...
Bon dia, amics de Fila Zero.
Escolta'm, la següent del Castillo quina és?
Ah, doncs jo tinc l'exorcista.
El golpe.
Golpe.
És que ho vaig reordenar tot.
Golpe.
Després ve l'exorcista.
L'exorcista.
Les xines. El Ashkal.
On te tinc l'Ashkal? Ai, aquí. Ashkal.
I dispararon el pianista.
Vale.
Fixa't que comencem pel
documental.
Pel documental i acabem per la de dibuixos, vale?
Vale, perquè ho vols així, perquè suposo que ho tens preparat així.
Bueno,
però jo volia dir primer l'exorcista, per això de que la
per
primera...
Per fotre canya, ja li fotràs canya, dona. Primer, a veure, primer tenim el Castillo, que és un documental d'una història vivida.
Sí.
El Golpe de Wall Street també és un cas real.
Sí.
Vale? L'exorcista és la salvatxada, que l'únic que té és que és una seqüela de l'antiga.
Sí.
Vale? I després ve el Chinas, que és ficció, però és d'un tema molt del dia... A l'Aixcal, que ja és de
novel·la negra.
De novel·la negra, i el Dispararon al pianista, que també ho és.
Vale, va. Va, doncs no avancem, vinga. Esdeveniments.
Comencem per la primera.
Per la primera. I com deies, la primera és un documental argentí que es diu El Castillo.
Se ve todo.
Sí.
Si colocas en vertical, así se ve bien el castillo. Whisky.
El Castillo... És un documental que podria ser una pel·lícula, però és que està basat en fets reals. És argentina i segueix la vida de la Justina i la Alexia Olivo, una mare i una filla. Aquesta pel·lícula va estar filmada durant un període de 7 anys, això que el director ja anava allà a filmava, s'esperava un any, tornava a anar, s'esperava un any, tornava a anar, i així fins que va acabar completant la pel·lícula. És una pel·lícula que té 77 minuts de metratge, no és una pel·lícula massa llarga, però com deia el director a la Berlinale, que es va presentar d'aquest any, doncs és una manera de veure la vida d'una situació que està passant dues dones, traient tota la palla, anant a lo principal de lo que està explicant aquella història. I què és el que explica?
Jo diria que és documental perquè ho filma amb la gent afectada.
Sí, 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 sí.
Els protagonistes són ells.
Exacte.
I per tant, són ells que expliquen.
A més, els hi dona llibertat de diàleg, eh? Ell diu, bueno, i quan estàveu en aquesta situació, com ho vivíeu? I llavors diu que elles...
Però el que explica és una part de la història d'aquestes persones.
Això mateix.
A veure, el tema és el següent. Són dos dones indígenes que estan al servei d'una finca, una finca amb el seu propietari, que resulta que els posa en el testament. I per tant, quan el propietari mor, la gran, diguem, són mare i filla, aquestes dues dones.
Sí, la
mare,
la Justina.
Hereda una residència, aquella casa. És una casa, sembla un castell.
És com un castell, és una mansió amb un torreó.
Té un torreó allà, en plan castell, en sèrio. I estan, doncs, al mig de la Pampa Argentina, vull dir, tampoc estan en un barri xulo. En fi, que l'única condició perquè es quedin la casa és que no se l'han de vendre mai. Tot i que la casa està feta un lliri, està molt feta malbé i amb molts problemes, l'hereva decideix quedar-se allà. Però la seva filla, que es diu Alexia, diu que no, ella no vol quedar-se allà enganxada en aquella casa. Ella el que vol és anar a fer de mecànic a la capital, diríem,
i fer curses de cotxes.
Fer de pilot de cotxes, i vol fer curses de cotxes. Es troben amb diverses coses, i és que passen de ser servents, de ser criades, a ser propietàries. Però, en canvi, la família de l'antic propietari, de tant en tant es presenten allà i les tracten com a criades, en plan, ells són el senyor.
Clar, venim a casa el papa.
I venim aquí i què passa, no? I mentre sa mare accepta una mica, li costa saltar-se això, la filla, l'Alexia, diu que, bueno, que ja està farta de sentir-se tractada d'aquella manera. I bé,
és curiosa la història.
El que et mostra és les barreres de classe que són insalvables, tot i que passis de ser el criat a ser l'amo.
Sí.
La barrera segueix allà.
Segueix. I si ets indígena, encara més.
Encara més, exacte.
Molt bé, doncs un documental que no sé on el podem veure, segurament l'acabarem veient en una plataforma, però que és curiós i és interessant de veure'l. Almenys el tràiler es desperta una mica aquest sentiment.
I la crítica...
El deixa bé.
El deixa bé, el puntua.
Sí, sí. Molt bé.
Correcte.
Molt bé, doncs anem a les pel·lícules de ficció.
Vinga, va.
Vinga, pel·lícula de ficció. Comencem per Estats Units amb Golpe a Wall Street.
Hòstia. Ya les digo que es algo inédito.
Hòstia puta.
¿Todo va bien?
Chicos, ¿qué pasa? Soy Roaring Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es... GameStop.
Golpe a Wall Street és una pel·lícula dirigida per Craig Gillespie. Aquest director és el mateix de Cruella, Yotonia o Qüestió de Pelotes. Aquesta pel·lícula, el seu guió està basat en el llibre de Ben Metzig. I estava basat en el llibre perquè el llibre està basat en una història real que ara ens explicaràs. En els papers principals, Pete Davidson, de Como deshacerte de tu jefe, Esquadrón Suicida, Fast and Furious 10, la Shailene Woodley, que la vam veure a Big Little Lies, a The Mauritanian o The Fallout, Seth Rogen, de Disaster Artist, The Fabelman, The Boys, i en el paper principal trobem a Paul Dano, que també el vam veure a Los Fabelman, a La Juventud, Pozos y Ambición, Pequeña Miss Sunshine. És a dir, tenim un grup d'actors joves, molt joves, dels que ja comencen a fer-se un lloc a Hollywood, amb una pel·lícula que té una molt bona puntuació i que, com deia, està basada en uns curiosos fets reals, si més no.
Sí, jo recordo de quan va sortir el diari, això.
Sí.
Resulta que és un grup de gent normal que comencen a invertir en una empresa que es diu GameStop.
De videojocs.
Que és una botiga de videojocs i electrònica. I amb aquesta inversió passeta a passeta,
sí.
Molt menuta, però molt multiplicada, sí. Resulta que acaba sent una de les empreses més revaloritzades en el món de la borsa. A mig de tot aquest embolic hi ha el Kate Gill, que és un tio qualsevol, sí, dels que va invertir els estalvis de la seva vida en accions, i que comença a publicar en les xarxes socials la seva experiència. I per tant, gràcies als seus consells bursàtils, és comença quan a tenir infla, popularitat infla, de por, i allò es va engegant de mala manera. Però els multimilionaris no tarden en contraatacar i desencadenen una de les batalles financeres més salvatges viscudes a Wall Street.
Sí. Jo també me'n recordo.
És una història de David contra Goliat.
Sí, sí, sí. Aquesta, mira, m'he posat una fletxeta en amunt perquè a mi m'agradarà anar-la a veure. De totes maneres, a mi em fa molta... Com sempre, anem a la crítica. Que diu, una entretinguda mirada al capitalisme entès quasi com un joc d'atzar. És un joc d'atzar, sinó una història absorbent, explicada de manera molt atractiva, en la que destaca el paper del actor protagonista, un docudrama sobre el món de les finances, intel·ligent, desenfadat i descaradament entretingut, i en altre dit, 2 hores de monotonia i jerga monetària.
Bueno, això depèn de com ho veu cadascú, Montse.
A més, és l'última, i és allò que dius, home, quin despepé, no? Va, ara anem a la pel·lícula que jo no aniré a veure.
Què dius, ara? No pot ser, però sí que és interessantíssima.
I com sap la meva audiència, jo faré una molt bona presentació, però no l'aniré a veure.
Has mirat el tràiler?
Sí. I m'ha fet un susto.
Va, digues, desvetlla el misteri.
El exorcista, creyente.
Buen día, te espero para cenar.
Te quiero. Buenos días, señor Fielding.
Hola, Catherine.
El exorcista creyente sí que m'ha fet un susto. M'ha fet un susto i avui, a més, me l'he mirat amb veu, que ja per mi això és màxim level. Doncs està, en aquest cas, està dirigit per David Gordon Green, que és el mateix director de Una noche en Halloween, Halloween Kills o The Game Stores, que és una sèrie. Aquesta pel·lícula és una seqüela de El exorcista, la pel·lícula de veritat de l'any 73 del William Friedkin, que van interpretar la Linda Blair en el paper de la nena, el Max von Sydow en el paper del capellà i la Ellen Burstyn. Vale. Doncs la Ellen Burstyn, que en aquest moment era la mare de la nena, ara fa d'àvia.
Home, clar.
Perquè això es veu que passa de generació en generació. I aleshores, a l'any 73 van fer aquesta pel·lícula i 50 anys més tard tornem aquí a tenir un exorcista. Qui són els actors? Doncs en el paper principal tenim a Leslie Odom Jr., de Punyales per l'espalda, a la Ellen Burstyn, de l'exorcista, però també va participar a House of Cards, Elegir un amor, Flores en el ático, a la Anne Dowd, que aquesta és una de les actrius de El cuento de la criada, que també participava a Leftovers, que anaven amb aquell vestit blanc, és la mateixa actriu. I aquesta actriu té molt rotllo, perquè aquí fa d'exorcista, o sigui...
És una
capellana.
Que és una exorcista.
Això mateix, vale? I aquesta senyora sempre fa aquest tipus de paper, a mi m'inquieta molt. En fi...
Que, no la convidarem a sopar.
No, que no tinc la puntuació, però sí que puc dir que la pel·lícula de l'any 73 té una puntuació altíssima.
Era boníssima.
Jo no l'he arribat a veure mai.
Ah, no?
He vist trossets i a dormir.
I has passat de llarg.
Sí.
Jo sí que la vaig veure i em va agradar molt. A veure, impacta molt... Però és d'aquelles pel·lícules que al cap de 15 dies encara la tens
al cap. No, clar, jo la tinc al cap de 50 anys.
Acabar sola al lavabo a les fosques.
Sí, sí. Cada cop que entres a l'habitació dels nens a fer-los un petó de bona nit, dius, ara ens els trobarem del revés.
No saps si mossegar-los, en comptes, i acabar amb ells.
Explica, explica.
Bueno, a veure, des de la mort de la seva dona, que estava embarassada, que va morir en un terremoto a Haití, el Víctor Fielding és el que s'ha hagut de cuidar, de criar i cuidar a la seva filla Àngela. Per tant, tenim una nena amb un pare. En principi sembla que tot va bé, que la nena és feliç, està sana, però un dia l'Àngela i una amiga que té desapareixen en un bosc allà a prop del poble on viuen. I tornen al cap de 3 dies.
Quasi res.
I no se'n recorden de què ha passat. Mm-hmm. O sigui, hi ha tota la cerca, el buscar-les i tal. I quan tornen, estan raretes. A partir d'aquest moment es produeix una sèrie de coses inexplicables i aterradores que fan que el Víctor tingui por de
la nena.
De què passarà amb aquesta nena, no? I s'haurà d'enfrontar a les majors forces del mal per això recorre a l'única persona sobre la Terra que s'ha enfrontat en alguna cosa així abans, que és Chris McNeil, que és l'exorcista.
Això mateix. No, és l'àvia de l'altra nena. La Chris McNeil és la mare de la primera exorcista, de la de l'any 73.
Sí, home, però aquí jo et parlo només de la d'ara.
Ah, vale.
De la d'ara.
Vale.
I aquesta Chris McNeil és el personatge que li fa l'exorcisme a la nena en bres i la regla. El cas és que...
El cas és que això no ho anirem
així,
a veure.
En resum, pare i filla, la nena es perd uns dies i quan torna està rara i està posseïda, vale? I llavors, doncs...
Ves
a córrer a algú que sàpiga d'això, perquè això no entra en el seguro.
No, ni en el seguro ni a les pàgines grogues, segurament.
I ha d'intentar arreglar la nena.
En fi...
Bueno, és susto, por i terror.
Sí.
Per això li agrada tant a la Montse.
Sí. Per tant, anem a una altra cosa mariposa i aquesta a mi me fa molta gràcia i es diu Chinas.
Lo quedaría yo por tener un chino, molaría un montón, pero no lo llames chino, llámalo tienda o bazar.
Chinas és una pel·lícula espanyola. Està escrita i dirigida per Arantxa Echevarría, que és la mateixa directora de Carmen i Lola, La família perfecta o Infiltrada. En el paper principal trobem a la Leonor Watling, que, bueno, tenim un to de pel·lícules d'ella, eh? Hable con ella, Mi vida sin mí, La mala educación, La vida secreta de las palabras... Totes elles pel·lícules, bé, eh? Paris GT, Los crímenes de Oxford, Una pistola en cada mano... Té una filmografia, a part de que ha fet moltes sèries, perquè últimament sí que s'ha dedicat més a la televisió. L'acompanyen en els papers principals a la Carolina Juste. La Carolina Juste ja va participar a Carmen i Lola de la mateixa directora, però també l'hem vist en pel·lícules com Quien te cantará, Chavales o Infiltrades. I en el tercer paper protagonista, per dir-ho d'alguna manera, és Pablo Molinero de La peste o Tu también lo harías. Sembla del paper principal, però clar, aquí parlem de dues famílies. I llavors ens sap greu no nomenar a la Ximang Yang, a la Ella Qiu i a la Xingyi Ye, que són tres actrius xineses.
Sí, xino, també.
També em queda, és que a mi tot l'oriental em queda.
Jo ho veig.
Doncs aquestes tres actrius xineses, que no tenim cap informació de filmogràfica d'elles, però que coi, és que sense elles la pel·lícula no es podria haver fet.
Això, exacte. Sense elles
pues, per tant,
no s'hauria pogut fer la pel·lícula.
Explica.
A veure.
I no te l'enfotis.
Són dos nenes de 9 anys. Les dues són xines, eh? La Lucía se sent completament espanyola i només pensa en fer-se amiga de les altres nenes de l'escola. Però voldria tenir uns pares com la resta. Els seus li fan vergonya. Mm-hmm. Són xinos i estan, doncs, en una tenda venent de les 6 del matí a les 6 del matí el dia següent.
Sí.
L'altra nena es diu Chiang i és adoptada. I, bueno, queda clar que els pares són blancs, etc., i la nena és xineta, per tant, es queda clar que els seus pares no són els seus pares. La Chiang es pregunta per la seva mare real.
Clar.
Per tant, està interessada en dir, hosti...
La meva mare biològica la tinc a algun lloc.
Exacte. Però ni se sent xinesa, perquè sempre ha estat amb els pares aquests d'ara, ni se sent acceptada del tot entre el resta de
nois
i noies, els nens, no? Bé, el camí d'aquestes dues noies s'ha creuat a l'escola i tot i que la seva problemàtica és diferent, i mentres una li fa vergonya a la família i
però està molt ben integrada,
enveja la família de l'altra, però en canvi s'integra bé a l'escola, l'altra és tot al revés, no? I és doncs, bueno, el com aquestes nenes viuen aquesta situació.
Aquest conflicte.
Està molt bé, eh?
Sí, no, la idea és boníssima, per això he dit que em feia molta gràcia anunciar-la. I la manera de tractar-ho, el tràiler i això...
Sí, les imatges del tràiler
són molt boniques.
Donen ganes. Sí. Per tant, aquesta ja me la pots apuntar.
Per les anar a veure-la. Molt bé. Anem amb una altra. I en aquest cas és una pel·lícula que ens ve de Tunísia. Aixcal, los crímenes de Túnez. Aixcal, los crímenes de Túnez està dirigida per Joseph Chevy, que és la seva segona pel·lícula, després d'una primera que es deia Dernier Nord, però que aquí no està estrenada i que per tant tampoc no en podem parlar. Tots els actors de repartiment no tenim cap informació. Per efectes nostres, és la seva primera pel·lícula aquí, per tant, desconeguts. Sí que podem dir que la pel·lícula va participar al Festival de Cannes de l'any passat.
Hi ha una actriu?
No.
No és aquella?
No és aquella. Tu pensaves que era una de les actrius que a nosaltres ens agrada.
Una que surt a pel·lícules sueques.
Sí, no és.
Que és morena.
No.
I que...
No.
Pues jo hauria jurat.
Ja, però per això me n'encarrego jo de mirar qui és cadascú.
Vaja.
Bé, doncs això.
Apa, que estaràs contenta, no?
De què?
Home, que l'he cagat.
No! A veure, no tingueu en compte que aquesta és la part de la meva feina, la d'ell és una altra.
Vinga, doncs segueix.
Vale. I total, que aquesta pel·lícula, per la crítica, per la puntuació i per lo que hem pogut veure, té molt bona pinta.
Sí.
És un thriller i té bona pinta.
A veure, això, aquesta pel·lícula s'ambienta en els jardins de Cartago. És una barriada de Tunis que està mig construït durant l'antic règim, abans de la revolució...
De la primavera.
Ara, no? Uh-huh. I les obres van quedar a mitges, uh-huh, amb la primavera àrab i tot el follon. Allà hi ha dos policies, que són la Fatma i en Batal, una dona i un tio, que troben el cos calcinat d'algú, uh-huh, en un racó.
Uh-huh.
A mesura que la construcció del... No, o sigui, a mesura que les obres es tornen a posar en marxa,
sí,
comencen a investigar aquest cas, no? I de cop i volta torna a aparèixer algú cremat.
Mm.
I a partir d'aquí...
S'engega la investigació.
La investigació l'havien començat, però la investigació s'embolica més.
Clar.
Perquè ja no és algú que vés a saber quan va passar, sinó que és, hòstia, un altre, i aquí no hi havia ningú ahir. I en canvi ara hi ha un
senyor xixarrat.
A xixarrat, exacte. Doncs total, és aquesta investigació, però trobo atractiu, a part de les imatges, que són bones,
sí,
és l'entorn aquest, els jardins de Cartago,
sí,
una barriada a Túnez.
Amb què hem estat, segurament,
sí,
hi ha una miqueta
però,
de...
No, però... A veure, són les pel·lícules... A mi les pel·lícules nord-africanes, diria, m'agraden perquè et mostren una manera de viure que no és tan diferent de la nostra.
No, ja,
en canvi,
està clar.
A mi em trenca la idea preestablerta,
sí,
de que aquella gent són diferents.
Sí.
I quan veig pel·lícules...
No, totes les pel·lícules que hem vist de la franja nord-àfrica i del Mediterrani est...
Sí.
Som nosaltres, som mediterranis.
I les japoneses i les xineses, veus que els conflictes familiars són els mateixos,
sí,
aquí.
Els problemes universals ho són a tot arreu.
Exacte, per això els hi deuen dir universals.
Exacte.
Jo, per alguna havia de ser. Va, anem per una altra.
Tiro, va, l'última, que és la que has anunciat, que era una pel·lícula de dibuixos animats, que és Dispararon al pianista. Dispararon Dispararon al pianista, com has dit, és una pel·lícula espanyola dirigida i escrita per Fernando Trueba i Javier Mariscal. Un posa el guió, l'altre posa les imatges i tots dos es complementen. I, de fet, no és la primera vegada que fan aquesta col·laboració, perquè ja van fer Chico y Rita, una pel·lícula que s'ambientava als anys 40, en la que...
Que estava molt bé,
Hi havia una història d'amor entre una cantant i un pianista, per tant, és una mica el mateix.
És el mateix pianista.
Sí. I a més, Fernando Trueba ja va estrenar també Calle 54, que era un documental sobre el jazz amb ritmes llatins. Aquest cine mig musical, mig documental, ja l'hi coneixem. Què dir de la pel·lícula? Doncs que són dibuixos animats, que els dibuixos animats del Mariscal, evidentment, segueixen aquells patrons del Mariscal, de molt poc detall, de traços molt, molt gruixuts, de molt poca activitat, però que són molt
cinematogràfics, perquè els
molt
plànols que fa i tot això
és cinematografia. Jo crec que la visió cinematogràfica del Trueba és allò de dir, veus, jo l'escena la plantejaria així, llavors ell la dibuixa, no? Bé, una pel·lícula que també està molt ben puntuada, que es va preestrenar al Festival de Toronto i al Festival de Sant Sebastián ara fa relativament molt poc, i que en ella doncs trobarem la música de Joao Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Vinícius de Moraes i Pablo Mora, entre altres.
Sí, estem parlant de les dècades dels 60s i dels 70s. És una època amb molta llibertat creativa, on va començar el moviment musical llatí-americà i es va acabar amb tots els règims totalitaris de a partir dels finals dels 70 i 80, que es van anar carregant tot això, perquè de fet va desaparèixer tota aquella falera i alegria.
Sí. És interessant.
I ens dibuixa aquella època. Està molt bé el...
Sí, també el tràiler també.
El tràiler també dona ganes.
És suggerent, això del thriller aquest del tio que busca.
Però no han matat a ningú. Sí. No. Diguem, és algú que investiga sobre un pianista.
Però la setmana passada vam parlar de la pel·lícula del director de cine que havia desaparegut.
Sí, sí.
I que ningú sabia, avui parlem del músic. Exacte.
En fi, jo si un dia veus que fa rato que no vinc,
què faig?
Primer ves al lavabo, que de vegades estic una estona.
Sí.
Però no et preocupis.
No?
Jo tornaré.
Sí? No haurem d'anar a buscar-te el Lobatón?
El Lobatón. Què se n'ha fet?
Quién sabe dónde?
El Lobatón. Bueno, amics de Fila Zero, em sembla que val més que pleguem.
Sí, perquè la cosa es complica.
Doncs res, ja tornem la setmana que ve.
Sí,
no?
Perquè ara ens hem quedat així sense saber què dir. Adéu, amics de Fila Zero. Fins la setmana que ve.